Fes ta festa.
Fira Castells.
Bé, senyor Carbó, que les dites populars no serveixin al final perquè la gent jove recuperi la història sagrada.
Que també és probable
perquè,
que passi.
Clar, dius, és que van de rodes a Pilats i no saben de què va, i al final els hauràs d'explicar qui eren les rodes, qui eren Pilats, qui era Jesús, qui era el Josep, qui era la Maria i tot.
Vull dir, tot, i els acabes fent una catequesis concentrada en una hora i mitja.
Que dius que tampoc no cal poder. No. Doncs tampoc no cal, doncs no ho fem i ja està, i s'ha acabat. Però vaja, vull dir que és una possibilitat. Són coses que poden passar gràcies a la cultura popular i en aquest cas a les dites i els refranys. Senyor Carbó, que tenim moltes coses. Vostè té aquí el programa que no se l'acaba.
És que no me l'acabo. Només he entrat a les activitats d'avui,
d'avui dissabte.
D'aquest dissabte,
I aquí és el Fira de Castells. És una passada de coses que s'arriben a fer. Perquè avui hi ha el simposi, no?
Sí, el simposi. De fet, no és que hi ha. És que ja hi és, el simposi.
És que està passant ara. Està passant ara.
Explica.
I nosaltres aquí fent ràdio. I ells fent el simposi.
Goiti. Ui, mare de Déu. Als actes del convent del Carme. Aquí és on està succeint el simposi, però és que hi ha moltíssimes coses.
Moltes més coses. I aquí a la Fira Castells també.
Per exemple, en el programa diu, a les 11 hores estan de default enregistrament del programa radiofònic Festa Festa.
Ves que no sigui el que fem ara.
I això és correcte,
Això és correcte. Això és correcte. Hem començat una mica tard, però no s'ha de dir això, no s'ha de dir. I, per tant, no ho direm i ja està. Escolta, que tenim el convidat esperant-nos ja i que tenim aquí, doncs ja que estem en l'estand de default, òbviament, ens ha fet molt de plaer poder convidar el Joan Gómez, que és el president de default, perquè ens expliqui moltes coses que tenim pendents aquí en el Festa Festa. Joan, què tal? Bon dia i bona hora.
Hola, molt bon dia. Moltes gràcies per venir i ocupar-nos a l'espai.
I envaïu-vos, perquè això és una invasió amb tota regla.
Sí, sí.
Joan, amb Joan Gómez hem tingut converses, diguem, intermitents durant tot l'estiu, perquè ens va prometre, just abans de començar les vacances, que ens donaria una exclusiva. Després nosaltres vam deixar tots els programes enregistrats, ens vam anar de vacances i vam passar de la seva
però
exclusiva.
Però nosaltres l'exclusiva la teníem.
La teníem,
sí,
i ho sabíem.
L'exclusiva la tenia, jo us la vaig prometre.
I ara doncs el que passa és que aquelles exclusives, clar, se n'hi han sumat d'altres, i per tant avui parlarem amb en Joan Gómez d'aquestes altres exclusives. El que passa que abans de parlar de la Plec Internacional de la Sardana, de la Plec Internacional,
De la Plec Internacional.
Ja ha quedat la cosa
nom
més generalitzada, no? Perfecte. Doncs bé, és normal que tingui algun remanent, diguéssim, no? Que encara me l'hagi de treure, però vaja, abans de parlar de la Plega Internacional hem de parlar d'una altra de les activitats que organitzeu i que ha estat fa relativament poc, el mes de setembre, no?
Les
i que
jornades
ha estat
internacionals
un èxit absolut, no? A Barcelona, com ha anat això? Perquè aquest any jo t'he de dir, i em sembla que t'ho vaig comentar personalment, sí, que em vaig sentir especialment feliç al veure l'ampliació que finalment havien tornat a tenir les jornades i com s'estaven doncs expandint de nou, no?
Sí, les jornades la veritat és que ha sigut un èxit, han sigut 10 dies de jornades, 28 activitats diferents, entre elles actuacions a 12 pobles, la Cloenda i actes centrals a Barcelona, que van fer 4 actuacions a Barcelona, el Museu de les Cultures, una iniciativa nova que hem tingut junt amb la gent del Museu Etnològic, amb en Pep Fornés i el seu equip. Després hem començat a treballar ja d'una manera bastant encertada una cosa que vam fer l'any passat, que va ser com que les hem mogut de dades, perquè tot ho movem de dades també, les hem mogut de dades, ens hem admet ja que el curs estava començat, doncs estem treballant amb les escoles. Llavors, Matadepera i també se'ns ha ajuntat altres pobles, de que els hi agrada el fet de que el grup que els enviem a actuar pel matí fan tallers a les escoles. Però és que les escoles, a més, preparen aquell any, preparen per aquell dia, quin país els ve a visitar. La veritat és que és una interacció molt maca entre la gent entre els grups de la GIF i els nens del poble. Estem molt contents d'aquesta iniciativa.
Les jornades porten funcionant des de l'any 1972, encara que tu en aquell moment no hi eres, però també les vivies d'alguna manera, i realment han tingut fluctuacions amb el temps, diguéssim, molt, molt variades. Han estat des de moments en què eren un reducte molt petit, els començaments, intentant actuar a Barcelona i que les jornades fossin importants a Barcelona i que no ho acabaven d'aconseguir, tot i que es feien al Palau. Aquella època del Palau Municipal d'Esports, en què potser és el moment en què més gent va assistir, però ara aquest retrobament en Barcelona amb les festes de la Mercè, suposo que ha estat un dels secrets perquè la cosa ja hagi tirat endavant,
sí,
no?
Sí, ha sigut una aposta, bueno, com tu sabràs, perquè les has viscut molt de prop, i jo crec que, bé, tots els que estem aquí a la taula, tècnics i locutors, les heu viscut, les jornades igual que la Plec. Doncs Aviam, moure's de dades i anar-se'n a la Mercè és sortir immediatament dels circuits normals de festivals folclòrics internacionals. Però la crida de Catalunya i la crida, la veritat, la crida de Barcelona és tan gran que no hem tingut problemes de trobar grups. I aviam, ha sigut un retrobament feliç i un retrobament amb un bany d'aquest de gent impressionant.
Ha funcionat molt bé i ens n'alegrem molt, i suposo que per l'any que ve doncs encara més coses i més projectes i més escoles i més tot, no? Vull dir, les jornades endavant i amb força.
Doncs sí, i treballar una iniciativa que hem tingut aquest any, que sembla que pot funcionar, que és la de fer petits circuits comarcals, per dir-ho d'alguna manera, o sigui, petits circuits comarcals. Això ha funcionat al Baix Montseny, que amb dos caps de setmana, només movent-se 15 quilòmetres, la gent ha pogut veure tots els grups del Mercè Dansa. Ai, del Mercè Dansa.
No.
De les jornades internacionals folklòriques.
Mm-hmm. Molt bé, tenim moltes coses, senyor Calvó, per parlar amb en Joan Gómez, perquè ell ens en explicarà moltíssimes. Anem al tema de les...
El tall.
El tema de l'exclusiva, que és el plec internacional, que aquest any canvia de format. De fet, segur que ens explicarà moltes novetats, perquè... encara no, jo estic repassant una mica el web, i en el web encara moltes coses de les que ens diràs no hi estan
reflectides.
Per tant,
encara
podem parlar d'exclusives de veritat, eh? A veure, a plec internacional, definitivament doncs un canvi, com ens prometies també ja a principis d'estiu, un canvi de fórmula, un canvi de dates, un canvi importantíssim.
Un canvi important, sí, o sigui, el format que fins avui teníem de primera setmana d'agost o primer cap de setmana d'agost, amb un format de 500-600 participants, 30-35 grups, o bueno, aquest any, perquè se'ns ha anat l'olla tots plegats
a Perpinyà,
i se'ns ha anat de les mans, i hem tingut 90 grups participants, 2.200 actuants, més la gent que va anar a Perpinyà, desbordats absolutament, eh? Però bé, era també una manera de tancar el model participatiu i multitudinari. Busquem, doncs, un aplec sostenible, un aplec que representi Catalunya i que sigui el punt d'unió de Catalunya amb la visió internacional del país, és a dir, que la ciutat que ens acull sigui precisament receptora de Catalunya com a país i del potencial del nostre país, i no només que sigui una... anem a dir un aplet doncs endogàmic, amb el que només a la plaça, per molt gran que sigui la plaça i per molt cèntrica que sigui, de la ciutat que sigui d'Europa, estiguem només nosaltres. I això no ens interessa, perquè per això ja tenim balls, ja tenim els aplecs, els múltiples aplecs que es fan al nostre país. Per tant, si sortim a fora, el que importa és tenir aquesta visió, o sigui, tenir molta més visibilitat dintre el país. Aviam, ja està bé que les emissores de ràdio, que les emissores de televisió locals, que les emissores de televisió nacionals tinguin ressò del que fem a Difolt, del que és a l'aplec i del que són les jornades, sobretot l'aplec, eh? El que és l'aplec, però el que ens interessa és que la visibilitat i les rodes de premsa multitudinàries siguin a la ciutat i al país on anem.
I a més, no, i també amb les jornades, doncs, que els grups, quan se'n vagin, tinguin, que això ja passa, perquè això ja passa, tinguin clar que han visitat Catalunya.
Sí, això ho tenim.
Que és una cosa molt diferent del que s'acostumen a veure amb altres festivals que corren per la resta de la pell de brau de l'estat espanyol, no?
Això. Però... jo vaig recollir el testimoni de què em veu passar, dient, la primera cosa que li heu de dir als grups és que venen a Catalunya, i que quan ens fagin aquella peça d'homenatge no sigui una del Manolo Escobar.
No, ja ens havíem
entenem,
trobat,
eh?
Això ja ens havíem trobat moltes vegades. No, i per sobre de tot, que, vaja, doncs aquesta internacionalització, o aquesta arribar a fora, doncs, clar, que arribi, jo podria explicar alguna anècdota una mica sagnant i tot. Jo recordo ara, per exemple, l'arribada a Lisboa, quan la plec, em sembla que era a Lisboa, quan la plec internacional... eren els anys 90 o no sé quins anys eren, que clar, es veu que els hi faltaven banderes i van agafar la bandera catalana i la van partir pel meitat, llavors estava ple de banderes espanyoles, no?
Sí.
Vull dir que clar, la van partir malament, la podien haver partit per la meitat i haguessin tingut moltes banderes catalanes, però ho van fer al revés, no?
No.
Clar, llavors això s'ha d'explicar bé, i allà on anem hem de saber exactament qui som, què fem i què volem.
Aviam, amb aquest tema de les banderes sempre han tingut, amb el tema de la senyera sempre han tingut problemes. Llavors, aviam, un dels aplecs realment amb més visibilitat que hem tingut i amb més repercussió en quant a país, que va ser el de l'aplec de Timisoara, dels més recents, per parlar dels recents. Amb aquest van tenir un problema de senyeres, o sigui, en cap moment ens van negar que hi hagués una senyera a l'escenari o una senyera a tot arreu, però si hi havia la senyera tenia que estar acompanyada per aquella bandera partida per la meitat. I clar, vam dir que ni una ni l'altra, o sigui, aviam, no ens barallarem, però aquí no pot haver una bandera roja igual de només.
Molt bé, parlem de coses que ja se saben, de la plec. Parlem d'Ostrava, per exemple.
Parlem d'Ostrava, o sigui, l'any passat, que era l'exclusiva que us tenia, però com que ho vau fer tot gravat i vau passar, vau anar per feina...
Aquest home, l'Amadeu, quan se'n va de vacances,
se'n va de vacances. Jo ho deixo tot apamat.
No hi ha qui el pari, se'n va i ho deixa tot plantat. No, apamat no, ho deixa tot plantat.
No, apamat.
Deixa tot plantat i se'n va i apa, i ahir...
Ja tornarem.
Sí,
a més, perquè us esperàvem, eh?
Sí,
us esperàvem.
És que és així. Vaja, però vinga, som-hi. Ostrava.
On d'Ostrava? Resulta que anem a Ostrava.
Ciutat
de la República Txeca, primerament. Allà, quasi gairebé tocant molt a prop de Polònia, a sota, o sigui, les vies de comunicació, bàsicament, mira, ara està sortint per aquí on està el mapa d'Ostrava. Bàsicament està allà molt a prop de Cracòvia, de Polònia, haurem d'anar via, segurament, amb avió, via Cracòvia, i agafar tren o autocar de Cracòvia cap a... Cracòvia és que a més és una pleca, és molt mac, va ser molt maco, eh? Cap a Ostrava. Llavors, com ha sortit Ostrava? Ostrava té un festival d'aquests, bueno, de world music importantíssim, dels més importants que es fan a Europa, amb unes afluències, es veu que diuen, jo encara no hi he anat, amb unes afluències d'aquestes que diuen brutals, amb la qual cosa, doncs, com podem accedir a aquest festival de world music? A través de la Fira Mediterrània. Llavors, com que és un treball que gràcies, estem duent a terme mitjançant la Direcció de Cultura Popular i s'hi ha implicat molt, doncs, en David Ibáñez amb la Fira Manresa, ens van posar en contacte amb diversos festivals. Aquest, el d'Ostrava, és el que més es va interessar per la part de World Music i, a més, per la part de que el precedeix un festival d'arts de carrer. Amb la qual cosa, quan li van vendre la plec, es van sentir, doncs, interessadíssims. L'única cosa que... I aquí venen els grans problemes no els grans problemes, sinó els grans canvis que tindrem, que no és un gran problema, sinó és un gran canvi que tindrem, que és, primer, el de dates. Ens hem d'adaptar a les dates d'aquest any, d'aquest festival. Segurament l'any que ve seran unes altres dates, perquè anirem a un altre festival.
Estem parlant de 30 de juny i 1 i 2 de juliol.
I el número de participants.
Clar.
El número de participants, això limita molt. No anirem 2.200, sinó que anem uns 250 entre castellers, que ja se'n van 150, i aquí us puc dir que l'únic grup que tenim...
Un moment, perquè això és l'exclusiva.
Això és una de les exclusives.
Per tant, això encara ho farem esperar un moment. Ens parla del tema dates.
El titular.
És que som un programa que el convidat li diem el que ha de dir. Vull dir que aquí no ens estem de res. D'entrada, vostè ens parla de dates, senyor Gómez, ara més li dic senyor.
Em diu senyor, i això ja em fa por, eh?
De dates i el lloc on es farà, eh? I tot això... I ara, si li sembla, escoltem un tema musical.
Endavant.
I després d'allò, un moment per la publicitat. Per cert, que també hauríem de parlar de publicitat, que esteu fent aquí una sèrie de fotos molt compromeses. Exacte. Tots amb la cervesa estrellada amb la mà, que jo veig...
I que ningú està bevent, eh? Jo estic bevent aigua,
intenció, que després no sé què direu de nosaltres.
I de vermut Miró.
De vermut Miró, que estem aquí. Exacte. Doncs tot això està passant aquí a la Fira Castells de Valls, i amb el senyor Joan Gómez, amb el Joan, amb l'amic Joan, continuarem d'aquí un momentet parlant d'aquestes exclusives, però ara escoltem un tema musical. Parlem de Castells, perquè estem aquí a la Fira de Valls, a la Fira Castells, i hem buscat un tema allò a les catacumbes de la història, aquella rumba del 5 de 9 famosa que va escriure el Miqui Jiménez en ocasió del primer 5 de 9 dels Minyons de Terrassa, no? En Carles Esteve em va sentint, perquè sap que puc dir qualsevol bestiesa.
Va ser així.
Doncs escoltem aquesta rumba.
I jo hi era. I jo hi era.
I continuem parlant amb en Joan Gómez. Vinga.
Bon matí sonaven les gralles per fer matinar. Els veïns es treuen la mandra i la comitiva donen esmorzar. Quan arriben a la plaça més castellera de tot el Vallès, els porrons han fet l'efecte i més d'un ho veu tot al revés. I entremig de tanta festa ja se sent a refilar, lola i lola, una ratlla borratxeta que una rumba vol tocar. I entremig de tanta festa ja se sent la refila d'Ola i Goda, una gralla borratxeta que una rumba vol tocar. I un silenci al cap de colla, ja n'hi ha prou de fer enrenou. Equilibri, seny i força, que avui fem el 5 de 9. I s'enfila tot el folre, ai, quan la pinya ja és a punt. I a la plaça està el silenci, vinga colla, pit i amunt. El tronc està ben compacte, vine a pujar l'enxaneta. Aparteu el cul mainada, que està a punt de fer l'aleta. Entremig de tanta festa, ja se sent una refila, lola i lola, una gralla borratxeta, que una rumba vol tocar. I entremig de tanta festa, ja se sent una refila, lola i lola, una gralla borratxeta, que una rumba vol tocar. Descarreguen el castell, ai, tota la plaça és un crit. Emocions desenfrenades, ai, minyons, quins ha parit. No atureu el vostre viatge, minyonets d'ací d'allà. Que tothom mans a la pinya, que us heu de tornar en fila. Que entremig de tanta festa, la gralleta refilarà. L'hora i l'hora, porta castells o maquinades, fins una rumba sonarà. Que entremig de tanta festa, la gralleta refilarà. L'hora i l'hora, porta castells o maquinades, fins una rumba sonarà. Vinga, la gralla!
La rumba del 5 de 9 amb el Miqui Jiménez i els ministrils del Raval de Terrassa.
Festa, festa.
Fira Castells.
I en aquesta Fira Castells aquí a Valls, aquí a la plaça del Pati, continuem la nostra conversa amb en Joan Gómez, que és el president d'Adifolk, que és l'entitat que ens acull en el seu estand i amb la que, gràcies a ells, podem fer tota aquesta història que estem fent avui, que és aquest programa enregistrat, que després pengem al nostre web, etc etc etc. I parlàvem d'una exclusiva. Ara comença el moment de les exclusives en el Festa Festa de la Plec Internacional que ens porta el president de Difolk, Joan Gómez. Endavant, senyor Gómez.
Primera exclusiva.
Sí, ara, un moment, que ara hi haurà redoble i micro.
Necessitem redoble, eh? Necessitem
Vinga,
redoble.
No sé, no el tenim.
Un moment.
El posarem.
Farem ràdio analògica total.
Sí. Escolti, yes. I després també hi ha el problema, hi ha la possibilitat de la postproducció, eh? Ja en parlarem. Vinga, va, digui.
Bé, doncs la primera exclusiva, crec que estem, després del tema que acabem de sentir del 5 de 9 i després de que ja que estem a la Fira Castells, el primer és parlar de l'únic grup que avui per avui ja està confirmat i ja sabem què anirà, que són els castellers de la Vila de Gràcia.
Bravo, ah, mira, bravo. Ah,
mira, senyor Carbó, això li toca de prop.
A un carrer els tinc.
Aviam, colla de nou, consolidada, per tant, crec que la representació serà bona.
Amb més, molt bones perspectives de superar castells.
No, no faci propaganda ara, eh? Vull dir, faci fort, que això és
sí,
una...
Sí, però aviam, hi ha números clausos, eh? Aquest és un dels problemes de la plec del 2017, que són números clausos.
Això ja m'està dient que no hi vaig.
No, a vostè no li toca, a vostè l'agafen ja. Quan han de fer quatre pinyes, llavors l'agafen a vostè, eh? Val, doncs bé, no. Vinga.
Aquesta és la primera. La segona, la qüestió de grups, o sigui, si entren a la pàgina web i refresquen i l'actualitzen bé, veuran que hi ha les condicions de com es poden apuntar. Aviam, des de Difolk sempre, jo crec que en tota la història de Difolk i la plec internacional, sempre s'ha sigut bastant curós a l'hora d'escollir grups. Hi ha una sèrie de condicionants, la voluntarietat primer de tot, que és la colla la que ens ha de dir que vol anar. Aquesta és la primera condicional. Si no tenim una colla que hi vulgui anar, no anem darrere de les colles. No hi ha dit aquí. La segona és que bé, els hi vagi bé de dies i coses d'aquestes. Després que hi hagi un criteri, evidentment, que hi hagi un criteri territorial i un criteri doncs, de qualitat. ja anem a representar el país. Doncs aquest any encara més. Aquest any encara anem a un festival important i anem a ser la cara del país. Doncs bé, hi ha unes condicions importants. I exigirà molta feina per part dels grups. Per exemple, amb l'àmbit de dansa, que és un àmbit que per sort i per gust conec, doncs el grup de dansa que vagi haurà de dominar la dansa catalana, la dansa tradicional i la dansa coreogràfica, haurà de saber ballar sardanes, haurà de saber ballar bastons i en qualitat, i si aporta alguna cosa més d'imatgeria, fantàstic. Qui ho pot fer? No ho sé, avui per avui. Ja veurem qui s'apunta.
Ventura, ara és vostè que no hi va.
No, jo no. Home, jo per imatgeria hi puc anar.
Sí,
no?
Sí.
Jo em fa la veritat, sí, per anar a fer el bou allà sí que estaria bé. Escolti'm una cosa, i aquí a més ja diuen a la web, com molt bé explica en Joan Gómez, hi ha les condicions que cal fer, enviar el currículum, una carta oficial de petició, les fotografies actuals, les dades de contacte, i vaja, doncs tot el que calgui fins al 22 de novembre.
Santa Cecília.
Santa Cecília.
Patrona dels músics. Sí,
ah, està bé. Home, per a vos som músics.
Està bé, està bé. Molt bé, doncs aquesta és la cosa, que la plec internacional canvia de format, canvia de dates, canvia de participants, podríem dir, tot i que evidentment seran grups catalans, òbviament, perquè si no tindria cap sentit.
No, si no, no tindria sentit.
I que tot doncs funcionarà d'una altra manera, perquè podeu trobar tota la informació a la web de Difolc, a difolc.cat.
I ara, em permeteu, l'exclusiva per Festa Festa.
Aquesta, aquesta, aquesta.
Un moment. Sí, no, això són efectes analògics.
Gairebé no caldria, perquè hi ha algú amb el timbal que ens està matxacant d'una manera brutal. Un moment, senyor. Més emoció, senyor Gómez, perquè tenim aquí una cercavila que està entrant a la plaça ara en aquest moment, i això farà molt difícil que es pugui
ja els veig.
Ara. Senyor Carbó, retransmeti, senyor Carbó.
Doncs res, a la meva esquena, clar que això és molt relatiu amb ràdio explicar, estan entrant grups amb cercavila, de moment veiem uns grallers, timbalers i un element festiu que jo desconec, he de dir que el desconec, aquest element festiu.
I acaben
algú
de...
Algú es pot dir qui...
S'acaben d'aturar, gràcies, moltíssimes gràcies perquè estem fent el programa, moltíssimes gràcies, acaben d'aturar, però no, vosaltres feu pressa, eh? Nosaltres anirem fent, però és que estàvem a punt de conèixer una exclusiva
important. És la mascota de la fira, ens diuen que el que entra és la mascota d'aquesta Fira Castells, eh?
Ja, perquè vostè ve poc aquí, hauria de venir més sovint, senyor Carbó.
Sí, però no, quan he vingut no era la Fira Castells, no sortia la mascota.
Aprofitem aquest moment d'espai per parlar encara amb en Joan Gómez perquè ens digui aquesta exclusiva. Quina és aquesta exclusiva?
Doncs aquesta exclusiva té a veure amb la limitació de grups que portarem a Ostrava. Com que creiem que la representació és important i creiem que aviam, la cultura popular i els grups de cultura popular estan esperant l'agost i estan esperant a l'estiu per sortir i fer la seva sortida internacional sota el paraigua de la plec internacional, doncs hem tancat un acord amb Perpinyà de manera que l'últim cap de setmana de juliol i en continuïtat farem una mostra de cultura catalana a Perpinyà. I aquí és on us emplaço a venir.
Ah, doncs aquí... No,
aquí no hi ha límits, aquí no hi ha límits.
A Ostrava també vindrem, no hi ha cap problema.
No el límite, Perpinyà no el límite.
Què és allò de que aquí no té feina el gat pentina? No?
Més o menys.
La cosa va per aquí, Seria una dita molt bona.
A veure que ho entengui. A Difolc, atenció, entre el 30 de juny i el 2 de juliol li harà un pollo gros a Ostrava,
sí.
I després com que... Va... Ja ho tenim bé, això. A finals de juliol, un altre Perpinyà.
Però,
jo penso que
però espera, no s'acaba aquí. Ve el mes de setembre...
La GIF.
No, jo penso per això, per experiència pròpia, i em desmentirà, si no, senyor Gómez, el pollo gros serà el de finals de juliol.
Sí.
El de Perpinyà, perquè és el que porta més problemes d'organització per la quantitat de gent que hi participa. Jo penso que la plec internacional, d'alguna manera, afluixa una miqueta... Hi ha una feina, molta feina prèvia, de selecció i de tot plegat, perquè un cop després ja tens seleccionats els grups, la feina serà menor.
El pollo serà una mica muntar, com bé has dit, el pollo serà una mica muntar aquesta nova versió de mostra de cultura popular a Perpinyà i limitada a un dia i clar, jo crec que Perpinyà s'espera una mica la participació tan brutal que ha tingut aquest 2016.
Realment va ser una festassa.
Sí.
I era tothom.
I veurem a veure què passa. Jo no hi era, però vaig igual, ja m'entén, eh? Ja sé que amb això vostè s'aprofita, senyor Carbó, però jo no hi era, però vaig igual.
I tothom allà.
Hi era tothom. Joan Gómez, moltíssimes gràcies. Ho deixarem aquí, posarem un bloc d'espais, a veure si la cosa es calma una miqueta, perquè ara aquí la veritat és que el cap se'ns està posant una mica com un bombo. Perfecte. No sé si vols afegir alguna altra cosa.
No, no, que moltes gràcies per... per deixar-me el micròfon i parlar amb vosaltres, que sempre és un plaer.
Gràcies per deixar-nos a posar el micròfon.
Acaba dir, no, tranquil, és que estàs a casa seva. No, és que està a casa és seva, avui som nosaltres que hem entrat a sac aquí dintre.
Continua el Festa Festa.
Només dic una cosa, digui. És la primera vegada que veig que d'un cap gros surt un pilar.
Ah, això està bé. Sí,
els de la companyia El One... Sí. Te porten com la m'han dit que és la mascota de la fira. Diu per aquí em diuen que sí, més o menys. Llavors del barret s'obria i surt una manipulació de titelles que fan un pilar, oi? Han fet un pilar. Fantàstic, és que això dels castells no té límits.
No, això, la cosa, i després en sabrem moltes més de coses d'aquestes, perquè a l'última mitja hora del programa amb Carles Esteve ens explicarà algunes novetats que s'han vist aquí a la Fira Castells, molt importants. Us deixem amb un altre bloc d'espais del Festa Festa. Ara hi haurà una dita, aquella que diu cadascú parla de la seva fira segons li va en ella, que és molt idònia pel dia d'avui. A l'expedient C del senyor Carbó, que el sentireu parlant-nos de l'home del sac. Una sopa de cançons amb en Xesco Boix i el Mai no fa mal, a l'espai del Noé Ribas. I una altra de les dites, fer mans i mànigues, que és el que estem intentant fer avui aquí per dur a terme aquest programa de ràdio especial Fira Castells a Valls. Continuem.
Va. Festa, festa.
Fira Castells.
Fes ta festa.
Dites i refranys. Amb Víctor Pàmies.
Cadascú parla de la fira segons li va en ella. Les percepcions són personals i sempre reflecteixen la manera de ser o de pensar de la persona que les viu. O sigui que un mateix fet, diverses persones, l'interpretaran de maneres ben diferents en funció dels seus interessos, coneixements i experiència. Perquè ja se sap que posa el teu cul en consell, els uns et diran que és blau i els altres que és vermell. I partint d'aquesta premissa, no és gaire assenyat condicionar les nostres decisions al parer dels altres, però sí que és aconsellable assessorar-nos i deixar-nos aconsellar quan haguem de prendre una decisió important per tal d'estar ben informats. Escoltar tothom, analitzar a fons aquestes decisions i decidir per nosaltres mateixos. I veig molta similitud amb el dret a decidir. Cadascú parla de la fira segons li va en ella.
Fira Castells.
Festa, festa.
Expedient C, amb Amadeu Carbó.
Moltes vegades tenim assumit que els personatges de l'imaginari venen de lluny i que els seus orígens es perden en les foscors dels temps. No és així. Si més no, no en tots els casos. Aquests personatges, com tot a la vida, neixen en un moment determinat, evolucionen, alguns fins i tot es reprodueixen, i finalment es moren o canvien d'identitat adequant-la als nous temps. Ja sabeu, és allò d'adaptar-se o morir. En aquesta secció us presentaré un dels personatges que més por ha fet a la mainada i que sembla ser que viu en hores baixes o de poca productivitat, ja que ha desaparegut de la veu popular i els pares i les mares ja no l'utilitzen per fer creure la canalla. Us estic parlant d'un dels espantacriatures que més fortuna va fer des de mitjans del segle XIX i fins ben bé entrat als anys 80 del segle XX. És l'home del sac. La industrialització va ser un dels processos de canvi més interessants que s'han produït. Els avenços tecnològics del moment, com la màquina de vapor o les llançadores tèxtils, van capgirar els sistemes de viure, les relacions humanes, en definitiva, la manera d'entendre el món. Com sol passar, el que significa canvi o progrés desperta recels. Per un cantó, tot allò que d'entrada és desconegut incomoda, i per un altre, sempre hi ha qui no tolera la possibilitat de progrés, sobretot si és el dels altres, és clar. Doncs el nostre personatge, l'home del sac, neix en aquest context d'industrialització salvatge i de canvi social. L'home del sac és un personatge urbà, nascut a la ciutat. La seva aparició va lligada als tallers i fàbriques que van mecanitzar-se. Aquesta mecanització requeria greix per fer anar les màquines ben fines. Va haver qui va tenir la pensada truculenta de fer creure que aquests enginys mecànics funcionaven millor si el greix que s'utilitzava era humà, i encara millor si el sagí era el d'un infant. Aquesta creença va arrelar i va crear tot un univers de terror al voltant de l'home del sac, encara més amb l'aparició del ferrocarril i dels tramvies, en què aquest home imaginari va agafar encara més volada. Com ja us podeu suposar, l'encarregat d'escorxar i extreure el greix dels nens i de les nenes era l'home del sac. Els procediments eren diferents segons la crueltat de qui explicava la història, sempre amb objectiu de fer por a la mainada. L'element comú era que més aviat o més tard l'infant acabava dins un sac o per traslladar-lo a l'escorxador o bé que un cop convenientment esquarterat per dur-lo a les indústries convertit en llard. L'imaginari popular té d'altres personatges d'origen real directament emparentats amb l'home del sac i que li són molt propers, fins i tot probablement són els seus precursors. El cas més clar és el del drapaire, que amb el sac penjat a l'esquena i deambulant pels camins i carrers de les ciutats va donar-li la imatge, tal i com ho recull Joan Manel Serrat a la cançó El drapaire. L'altre seria el gitano. D'imatge similar a la del drapaire, en aquest cas d'ètnia gitana, que actualment seria impensable la seva existència per les seves connotacions racistes. Foc, el drapaire, compro ampolles i papers, compro draps i roba bruta, paraigües i mobles més. Soc el drapaire i els nens segueixen cantant. Ja m'esteu emprenyant massa, no us ha dit la vostra mare que jo sóc l'home del sac.
Festa, festa.
Fira Castells.
Fes ta festa.
Sopa de cançons. Un espai escrit i presentat per Noé Ribes.
Francesc Boix i Marc Ramon, més conegut com a Xesco Boix, va ser sens cap mena de dubte el pioner de l'animació d'aquest país. La seva feina és encara eina de treball molt útil per a mestres i educadors i el seu material continua ben vigent a hores d'ara. Al llarg de la seva vida va publicar unes 35 gravacions i uns 10 llibres. Va formar part del grup de folk i en tornar de l'emili per allà l'any 1971 va fer un gir musical i va voler dedicar-se al món dels infants. D'entrada, amb en Jordi Roure, en Josep Maria Pujol, entre d'altres, va formar el mític grup Ara va de bo. Tres anys després va deixar el grup i va iniciar el seu camí en solitari. Més tard, en Xesco, que continuava la seva carrera en solitari, va crear un grup d'amistat i treball, els Síndics d'una mà, Àngel Davant, Lluís Maria Panyella, Toni Jiménez i Noé Ribes, amb els que va treballar colze a colze però sense perdre cap d'ells la seva independència. Amb el pas del temps, crec que és de justícia i que puc afirmar que en Xesco ha estat un dels millors animadors infantils europeus i que va crear escola i va deixar una profunda petjada que encara perdura. Si voleu saber com es definia ell mateix, ho farem amb les seves paraules. Jo, com a animador, busco de distreure, de distendre, de relaxar, d'entretenir, però darrere de tot això s'hi amaguen unes ganes profundes d'educar, i educar per mi vol dir bàsicament ajudar a créixer bé, ensenyar a estimar el cap clar, el cor net, l'afany de superar-se, el gust afinat, la veu a punt per a cantar, els ulls sempre amatents, com a la White, les cançons populars, els contes, les rondalles, les danses, el folklore actiu, en resum, ens poden ajudar molt a fer créixer l'infant, i resulta tan important això com ho són les matemàtiques, per exemple. Molts educadors encara no ho han entès. Per ser un bon animador cal primer i darrer una gran il·lusió per voler-ne esdevenir. coneixement psicològic de l'ànima infantil i humana, domini de la cançó popular, coneixement profund del nostre idioma, saber estar en públic, tenir un estil personal i una desinvoltura, dominar els instruments que fan el cas, uns coneixements bàsics de música, afinar molt bé, tenir oïda, saber cantar fluix, però amb intensitat, fer-se un extens repertori, tenir memòria, el do de la comunicació, saber encomanar alhora tremp, coratge, energia, poesia, calma, serenor. A l'escena, mantenir un to vital alt i, el més important de tot, les ganes d'estimar l'auditori. La dimensió real de l'art no s'obté només amb amor a la vocació, cal amor a la professió.
Estima, estima, que això mai no fa mal, mai no fa mal, mai no fa mal. Estima, estima, que això mai no fa mal, és un remei com cal. Estima, estima, que això mai no fa mal, mai no fa mal, mai no fa mal. Estima, estima, que això mai no fa mal, és un remei com cal. Qui molt abraça, poc estreny, qui no s'atura, arriba lluny. Gota i gota sempre ha fet un gorg, qui tot ho vol, tot ho perd. Estima, estima, que això mai no fa mal, mai no fa mal, mai no fa mal. Estima, estima, que això mai no fa mal, és un remei com cal. Mai no és tard, si el cor és jove, aquell que busca sovint troba. Així m'agrada, m'agrada la gent, les mans fredes i el cor calent. Estima, estima, que això mai no fa mal, mai no fa mal, mai no fa mal. Estima, estima, que això mai no fa mal, és un remei com cal. De mica en mica s'omple la pica, aquesta campana pica, repica, pica, repica, repica ben fort, es butja l'absurd fins deixar-lo mort. Estima, estima, que això mai no fa mal, mai no fa mal, mai no fa mal. Estima, estima, que això mai no fa mal, és un remei com cal. La vaca més negra d'un negre que espanta, la neu la munyí i us darà llet blanca. S'ha ben demostrat arreu i arreu, la unió fa la força, l'amor no té preu. Estima, estima, que això mai no fa mal, mai no fa mal, mai no fa mal. Estima, estima, que això mai no fa mal, és un remei com cal, és un remei com cal, és un remei com cal.
La cançó que hem escoltat és Mai no fa mal. La música és de Malvina Reynolds, una gran cantant nord-americana, i l'adaptació és d'en Xesco Boix. La va gravar al seu disc Rondalla va, mentida explico, publicat l'any 1980 per Apollo Records. I els arranjaments són del gran guitarrista Rafael Saragossa.
Fes ta festa.
Dites i refranys. Amb Víctor Pàmies.
Fer mans i mànigues. Una bona peça de vestir ha d'anar ben ajustada a la nostra mida. Així, la màniga ha d'ajustar-se en l'amplada i llargària al braç que ha de cobrir i mostrar només la mà. Aquesta és la mida justa a cala modista. Mans i mànigues van ben relacionades, doncs, i el refranyer en fa esment en un seguit de dites i refranys, com ara la que il·lustra aquesta entrada. I aquesta dita vol dir que posem tots els mitjans per aconseguir quelcom o que actuem amb tots els mitjans possibles, que ens esforcem molt per aconseguir una cosa. També ho podríem dir amb altres imatges, com ara remoure cel i terra, fer pits i llonces, fer l'impossible, regirar-ho tot, treure tot l'estam, com ens diu Maria Teresa Espinal al Diccionari de Sinònims de Frases Fetes de l'any 2004. Fer mans i mànigues.